No vull abusar ja, però d'una forma o altra ja l'he tornat a fer, saps? Escolteu, del tema Rafinha, alguna cosa més que vulgueu afegir d'ell o dels seus possibles substituts a partir d'ara? Perquè d'aquí una estona ja canviarem i anirem al futbol i al partit. Se us ha quedat alguna idea?
No, ja que apretes amb la situació... Aviam la mentalitat, aviam com queda, perquè són lesions complicades, que a més no és només la part física, sinó en alguns casos la part psicològica, i veurem si a aquell punt hi ha hagut futbolistes que els hi ha passat molt, però si n'hi ara me'n vaig molt lluny, però recordo que era un futbolista que, per exemple, va tenir molts problemes, de fet diria que no va tornar a ser el mateix, és una lesió molt greu, i són lesions d'aquelles que et deixen tocat físicament, però a vegades també psicològicament. Thiago, per exemple, que és germà, i esperem que els gens a qui sumin l'ha superat bé, en els dos sentits.
Li podrà explicar moltes coses.
Li podrà explicar moltes coses, que això està bé, perquè a més és una relació, sabem, molt estreta, però vaja, que hi ha aquest component psicològic que espero que li pesi el menys possible.
No. Sí, jo crec que la preocupació, tenia raó el Jordi quan deia que és que els tres de dalt estiguin frescos, sí, però ara mateix el que és imminent és que el Barça tingui aquestes variants per suplir les lesions, que ara mateix no sembla que tinguin, no? Però arribats a aquest punt, qui sap si doncs, el Sandro, Sergi Roberto jugant d'interior, el propi Munir, si davant la necessitat que té l'equip, doncs tenen aquesta capacitat doncs, per trobar el seu espai i doncs, per rendir en el nivell que es pot arribar a esperar.
Pues que el Barça té dos tridents i han d'estar els dos frescos, els tres a dalt i també els tres del mig, abans ho deies tu, Toni, em sembla. Iniesta ha d'estar fresc, i Rakitic, que a mi és un joc que m'agrada molt, però estic escoltant, a vegades crec que injustament, i a vegades, com avui o altres dies, estic més d'acord, que no està bé, que li ha costat començar, que està una mica... Clar, aquests sí que no tindran descans, a no ser que ens inventem això, un novament Sergi Roberto d'interior o alguna cosa, no?
Sí, home, lògicament és de calaix que Sergi Roberto haurà d'aparèixer més pel mig del camp i fins i tot Mascherano algun dia també. Bé, la consigna i el verb a conjugar aquests pròxims dos o tres mesos és sobreviure directament. Sí. Jo crec que el Barça està molt millor que l'any passat a aquestes alçades, és molt més equip, hi ha molt menys dubtes, hi ha molta més determinació, molta més confiança en el que es fa, molt més automatismes, és a dir, el punt de partida és molt més alt que el de la temporada passada, però en canvi aquest problema existia i existeix avui agreujat i això obliga a plantejar-se aquest primer trimestre, diguem, potser no posant el llistó tan alt en algunes coses, però sí intentant ser el màxim de competitius per poder arribar al gener doncs, amb les mateixes condicions, sense haver perdut terreny en cap competició. Òbviament, la classificació de la Champions avui era una molt bona ocasió, que és el que jo crec que s'ha perdut, per tenir un coixí, per guanyar el primer partit, tenir un coixí, fins i tot ja tenir alguna cosa a favor en la lluita pel primer lloc, que s'acabarà decidint doncs, entre el novembre i el desembre, i probablement amb un últim partit a cap del Bayern Leverkusen, que és el que tanca la lligueta, que potser te podries estalviar si sumes suficients punts abans d'arribar a l'última jornada, estalviar-me el sentit de que sigui decisiu, de que sigui determinant. És a dir, clar, tot això t'obliga a fer plantejaments que potser si tinguessis tres jugadors per substituir al mig del camp, doncs no tindries aquest problema, no? Doncs ara aquest problema el tens i, per tant, doncs, a sobreviure.
De totes maneres, evidentment que pot passar que te vagis de jugar al primer lloc, espero que sigui el primer lloc i no la classificació, al camp de Leverkusen. Però també és veritat que el fet que hi hagi dos equips aburgesats, sense ser dels top, però aburgesats dins del panorama europeu, com són Bayern Leverkusen i Roma, pot ser que entre ells també restin punts. I que si el Barça és capaç de lligar bé els punts que juga a casa i evidentment guanyar el seu partit contra el Bate, a lo millor perquè entre ells dos també es treuen punts, el Barça pot acabar fins i tot amb l'empat aquest anant a Leverkusen tranquil, però això ja sé que és futbol ficció i que hem de veure què és el que passa.
Ara el gener hauria d'anar arribant ja, vull dir, ja triga. Cada vegada és més important que si això fos el FIFA, simular més calendari i tal, i anar passant perquè ja era important que arribés pels fitxatges que estan fitxats però no estan inscrits i no poden jugar, i ara ho és també per les lesions i per tot plegat. No hi ha, i ja acabo, el tema de les lesions, no hi ha una explicació, no hi ha una relació directa, vull dir, no podem fer el titular de és que ara hi ha moltes lesions perquè el Barça està pagant un any de desgast al triplet. O sí. És que la d'avui no és cansament acumulat. I la de Vermaelen, no ho sé.
La finya que és cansament acumulat...
Per això, és un tio que li fot una entrada i bueno, li enganxa el genoll. Sí, sí. no hi ha una... És a dir, no hi ha un patró de per què passa això. No. És simplement l'atzar i la balança que s'equilibra i, bueno, escolta, vas tenir molta sort l'any passat i aquest any en tens una mica menys. És això.
Jo crec que hi ha un component de mala sort, evident, i, però aviam, una de les coses en les que has de pensar sempre quan passen aquestes coses és si la pretemporada ha estat suficientment bona o correcta. Això... I, evidentment, te'n vas a pensar en la gira i te'n vas a pensar pues, que alguns venen de la Copa Amèrica i no han tingut tant de desgast i que han arribat. I després te'n vas a pensar a un dels ítems que jo tenia al cap des del mes d'agost. I és que la diferència entre la temporada passada i aquesta és que aquesta comences amb molt més d'estrès que l'anterior, perquè tens tres títols més a disputar durant la primera fase de la temporada. I això, vulguis que no, t'obliga. És a dir, ja sabem que els més importants, si acabes la temporada guanyant Lliga, Copa i Champions una altra vegada, és un temporadón. I estàs fent història una altra vegada perquè guanyes dues vegades la Champions i, a més, marques una altra època daurada de la història del club. Però, ostres, això de que hi hagin les dues supercopes i el Mundial i la possibilitat de guanyar l'altre cop els sis títols, tot això, clar, això, vulguis que no els jugadors... Mira, Messi va arribar 3 o 4 dies abans de les seves vacances perquè hi havia una supercopa d'Europa per jugar. És a dir, aquesta motivació la tenen i, per tant, l'únic condicionant diferent d'aquesta temporada respecte a l'anterior és que hi ha tres títols més a disputar.
I això és bo?
I que comencen el mes d'agost, el 11 d'agost, crec que va ser el primer... I el 14 al segon, i així succeeixen. Això significa un estrès a lo que és el físic dels jugadors, diferent, segurament més alt, i bueno, l'estat físic de Messi, tots hem coincidit que no era el millor, i és normal, perquè ha fet una pretemporada raquítica. Aleshores, que no jugui el Vicente Calderón té una certa lògica, sense haver entrenat cap dia de la setmana. Això. Tot això es va sumant.
Sí,
clar, no vols pensar en els majors, però clar, si van passant coses, has de pensar que alguna d'aquestes coses pot tenir relació amb tot això.
Més enllà de que és veritat que en aquest inici de temporada hi ha títols en joc, jo crec que l'exigència del Barça és igual sempre, sigui la temporada que sigui el setembre que el maig. No? I en aquest sentit jo crec que els jugadors estan força acostumats a la voràgine de partits d'un calendari inhumà i... És difícil trobar-li una lògica a tantes lesions juntes.
Sí, per tu és l'atzar.
Per mi sí, el gran condiment és l'atzar i bueno, és el que comentàvem, la lesió d'avui és una qüestió fortuïta que no té res a veure ni amb preparacions físiques ni amb desgast físic. Sí que és veritat que moltes vegades hi ha equips doncs, que potser han pogut acumular lesions musculars doncs, perquè venen de molt lluny competint des de fa molts mesos i els jugadors arriben, vulguis que no, desgastats. Però una plantilla com la del Barça... està acostumada a competir amb continuïtat quasi sense parar.
12 minuts, de seguida analitzem futbolísticament el partit i preguntaré a la taula, i també us ho preguntaré a vosaltres des de casa, s'equivoca Ter Stegen o no s'equivoca Ter Stegen?
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Una altra vegada despertar-se a les 7 i posar-se les sabates i aquells embussos.
I el teu cap, no t'oblidis del passat del teu cap.
Síndrome postvacacional, a Skoda et volem donar una alegria. Preus increïbles fins al 30 de setembre. Com un Skoda Fabia amb aire condicionat, ràdio tàctil, Bluetooth i volant multifunció per només 8.500 euros. Oferta per unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 30 de setembre. Consulta skoda.es.
GourmetLaVanguardia.com et porta a casa els productes més selectes. Aquest mes de setembre, selecció multipremiada. Inclou un fuet, dos paquets de llonganissa llescada i un de tòfona de casa Riera Ordeig, dues ampolles d'òlium Sumar Bequina i Copaix, dues bosses dels snacks italians de formatge Groxy i un ganivet de titani de Darna. Tot el pack per només 29 euros. Truca ara al 93 550 0105 i fes la teva comanda. Recorda, aquesta i més ofertes a GourmetLaVanguardia.com. Patrocinat per FiberTree.
Nau en marxa en direcció al concert de la Mercè. Capità, ens acostem el dissabte 19 de setembre.
Entesos. Objectiu, l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Hora prevista d'arribada a les 7 de la tarda.
Iniciem l'aproximació, capità.
Iniciem-la. Crystal Fighters, Senior i el Cor Brutal, Ocellot. Agafeu-vos fort. Activem la velocitat de la llum en 3, 2, 1...
Rumba al carrer Rosselló 515 per al concert de la Mercè a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Que la força viatgi amb nosaltres.
Mundo Deportivo t'ofereix la bossa vintage del Barça. Mai abans el passat i el present del Barça havien estat tan units per un estil que triomfa. Tu i el Barça, molt de moda. Aconsegueix la bossa vintage del Barça per només 9,95 €. Cartilla dissabte 19 i diumenge 20 de setembre només a Mundo Deportivo.
Pare, si la dutxa és per dutxar-se i la banyera per banyar-se, per què han dutxat a la banyera?
Fes les coses bé. Canvia amb Bricor la teva vella banyera per un nou plat de dutxa per només 599 €.
Que més podràs finançar fins a 12 mesos sense interessos. Consulta les condicions.
Bricor, el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, Can Dragó i Sabadell i a Hipercor Cornellà.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
48.161. 4, 8, 1, 6, 1.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
38038.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11 la il·lusió es compleix.
A RAC 1, tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Passa un minut d'un quart d'una. Podeu enviar les vostres opinions a Twitter, a Facebook, a Instagram, al correu electrònic, a tot arreu. Tu diràs RAC1 a Twitter, tu diràs RAC1 a Instagram i la pàgina oficial del Tu diràs al Facebook, tu diràs @RAC1.net al correu electrònic. Avui hi haurà molta feina amb el Paraula d'Oient perquè hem preguntat, entre moltes altres coses, a banda de què us sembla el partit i etcètera, etcètera, si l'heu vist, com l'heu vist i quins problemes televisius heu tingut. I clar, hi ha cada història que fas per ahir. Abans, però, tindreu més feina encara al Twitter. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
De seguida em fas el podi dels gols. Avui crec que s'està bastant clar i coincidirem bastant. És una novetat d'aquesta temporada del Tu diràs de la Champions, però abans hem d'escoltar un altre protagonista del Barça. Avui titular i ha fet un molt bon partit. Jeremy Mathieu.
Jeremy Mathieu, que ha parlat a Bein Sport al final del partit i que n'hem rescatat un parell de documents. El primer, en el qual diu que el Barça, aquesta visita a Roma, s'ha merescut la victòria.
Sí, creo que el equipo mereció los tres puntos, pero bueno, es el fútbol, es así. Creo que el chico puede chutar 100 veces y no marca este gol, increíble. Y bueno, creo que el equipo ha jugado muy bien y bueno, creo que meritemos la victoria esta noche.
Doncs el Barça s'ha merescut la victòria i també aprofitava per parlar del gol que ha encaixat Ter Stegen i diu que el Chico este, que és Florenzi, ha fet un molt
el
bon
xiu. El Chico l'ha liado, però escolta, ens l'ha liat una miqueta el noi.
Sí, i evidentment el gol de Florenzi
ha d'estar, no?, en el nostre podi. Triem els tres millors, no només els triem, els tres millors gols de la jornada de la Champions, sinó que els podeu veure ara, de seguida els penjarem via Twitter, els podeu veure al Twitter del Tu diràs i podeu dir si esteu d'acord, qui no us agrada més, qui no us agrada menys, quins són els tres gols més espectaculars de la jornada avui de la Lliga de Campions.
Doncs el primer, el de Florenzi, per descomptat, el de Diego Costa amb el Chelsea, era el 3-0 del 4-0 final, assistència de Cesc, rematat el primer toc de Costa, que entra per l'escaire, molt bé, és un golaç. I també inclourem el segon gol de Hulk en la victòria del Zenit al camp del València. Han quedat 2-3, però el segon gol de Hulk, d'acord que va centrada, però és un obús, és potentíssim, i és un gol que també és molt, molt visual. Ah, hi ha bonus track avui.
Casillas.
Sí, senyor, sí, senyor.
M'agrada.
Sí, senyor.
Que també ha cantat com un almeja.
Sí, perquè qui no ho hagi vist, en el segon gol del Dinamo de Kiev, empatarà dos contra el Porto, of course, en el segon gol del Dinamo, Casillas es queda protestant fora de joc, i un davanter posa el cap, fa gol, i mentre Casillas protesta fora de joc, ja estan celebrant el gol,
no ho entendrà mai.
I no hi ha fora de joc que valgui.
No ho entendrà mai. Vés-hi, després si és fora de joc i el xiularan. I Ter Stegen, que després en parlarem, era molt difícil, no és culpa seva, però ja que estàs fent la cursa cap enrere, acaba-la. És igual que te'l fotin, però acaba-la. Els dos metres que et queden, acaba-la. Així tots ens quedem amb la tranquil·litat de que efectivament no hi arribaves.
Ter Casillen.
Sí, és una... Iker Casillen seria el titular. Gràcies, Miquel.
Fins ara.
Tens el Twitter del Tu Diràs, que ara els pengem. Després, si voleu, parlem de la jugada en concret del porter del Barça. Però, futbolísticament, què us ha semblat la imatge de l'equip avui? Una primera part segurament més brillant que la segona. En què us quedeu, què us ha agradat i què no us ha agradat? Toni.
Jo crec que el Barça ha fet una primera mitja hora molt bona, en la línia del partit de Vicente Calderón també. Penso que ha mogut la pilota amb molt de sentit, amb bastanta velocitat, amb apareixent per les bandes, intentant entrar pel mig, el partit completament controlat. Bueno, la Roma li ha durat 5 minuts, jo crec, l'esperit de voler agredir, de voler pressionar, de voler jugar una mica cap endavant. I de seguida jo crec que ha vist que el seu rol en aquest partit era un altre, suposo que ja estava previst, però ho han vist que de seguida els hi tocava tancar-se al voltant de l'àrea, i el Barça ha trobat solucions en aquesta situació en aquell període. Ha vingut el gol, que es veia venir que arribaria, i sembla que és destacable la jugada per la passada de Mathieu i l'arribada de Rakitic. Ho dic perquè són variables al que passa habitualment, és a dir, no és normal que sigui Mathieu el que faci la passada profunda i a més encertada i precisa, i tampoc és el més habitual que sigui Rakitic el que faci la centrada.
Mathieu avui ha començat a crear joc que semblava a Guardiola, Xavi, o vull dir, òbviament, amb moltes diferències, però l'he vist allà que diu...
Que
has
enarbolat la bandera, sí, de Mathieu.
No, sí, sí. No, el club defensa Mathieu passa per un bon moment. No
podria passar exagerant, no, al contrari, no, simplement ha fet el que li tocava fer, tenint en compte que un dels dos centrals acabava, després de passar-se la pilota tres o quatre vegades, acabava tenint el passadís per poder entrar i fer alguna cosa més que fer una passada horitzontal. I aquí s'ha de dir com tal com ha sigut, i jo crec que ho ha fet ell bé, Mathieu, en aquest cas, i Rakitic ha arribat, i el que ha posat al cap ha sigut Luis Suárez. A mi em sembla que fins aquí el partit era el guió que el Barça pretenia, el guió que li convenia i el guió que li hagués donat la victòria. El que ha trencat el guió és una jugada aïllada, una no ocasió, com deia Luis Enrique, que si vols hi entrem o hi entrarem després, però a partir d'aquí jo crec que, no sé si pel gol o amb coincidència pel temps que havia passat, el Barça ha començat a no circular tan ràpid, ha començat a no tenir les idees tan clares, ha començat a perdre una mica de la precisió que havia exhibit a la primera mitja hora, i jo crec que això s'ha accentuat al final, del partit, potser després de la lesió de Rafinha encara s'ha exagerat més i les solucions no han arribat. Cert és que el Barça, amb això i tot, ha creat 5-6 ocasions. I bueno, el pal de Messi i dos o tres xuts també de Messi, alguna arribada d'Iniesta fins la cuina, una altra de Messi per l'altre cantó de la primera part, és a dir, ha tingut situacions de sobres per que en altres partits potser li suposa marcar dos o tres gols. Per tant, ni l'infortuni del gol encaixat ni l'haver perdut una mica de gas i no tenir que hi ha marxa de més no li haurien impedit guanyar aquest partit. Jo crec que va ser merescut guanyar aquest partit. I bueno, el 1-1 és un bon resultat tenint en compte l'escenari, tenint en compte el debut, que és Champions, etc, i que no passa res per empatar un partit fora de casa. No es poden guanyar tots els partits, però sí que és veritat que jo penso que és una ocasió perduda per tenir una mica més de coixí, per començar guanyant i per evitar amb els majors amb més endavant.
Esteu d'acord? Sí,
bueno, al final jo crec que el Barça ha fet el partit que li demana el cor quasi sempre, no? El de ser protagonista, i rarament renuncia a aquesta essència. Crec que no ha fet un partit molt brillant, sobretot perquè en moltes fases del joc li ha costat ferir una Roma, doncs, que estava bastant entregada. I bueno, a mi sí que m'ha sorprès una mica el rol que ha assumit la Roma en el partit. Jo no m'esperava que la Roma es resignés a esperar i a veure-les venir, sobretot perquè la Roma està en una temporada en què el cos li demana fer un pas endavant i demostrar que és un equip gran, i avui ha plantejat el partit precisament al contrari, com un equip petit. Sí, clar, és el Barça, condiciona, però tant. Al final la Roma, jo pensava, que el partit del Gamper, i és veritat que Luis Enrique no va dir, que no era una no havia de ser una referència pel Barça, però jo crec que per la Roma sí que ho era, perquè la Roma al Camp Nou es va tancar i de seguida va veure com el Barça se'l va cruspir en 20 minuts. I jo pensava que avui, amb el precedent de la Juve, que la Roma va sortir a pressionar-li i li va fer molt mal per intensitat, perquè la Roma, quan surt a buscar el rival, és un equip que, doncs, que té cames i té capacitat.
Avui he tingut un parell de curses que jo m'he acollonit, eh? Zeko, perquè és lent, però el Salah aquest...
Aquest tio
era una bala.
Salah, en el seu rol, en el seu estil de jugadors, és dels millors jugadors que hi ha al món. De fet, estant al Basilea, li fa un doble partit al Chelsea impressionant, i el Chelsea no té més remei que fitxar-lo, que al final no ha funcionat, però a Itàlia Salah és un jugador que crea desigualtats absolutes. I seguint amb el tema de la Roma, jo crec que la Roma ha deixat escapar una bona oportunitat de demostrar-se a si mateixa, doncs, que pot ser protagonista en la Sèrie A i que també pot fer un pas endavant a Europa, no? I el respecte que li ha demostrat al Barça, al final, per mi, deixa la imatge d'un equip temerós que no ha acabat de creure's que sí, que podia competir-li al Barça, més enllà del punt que sembla que el consideren per bo.
Jo coincideixo amb tu, però també el que deia el Dani abans, és que aquest Barça imposa molt, i entenc el que dius, però és que han sigut 5 minuts i el Barça, de fet, diria que a la primera part ha buscat més, sobretot els primers 15-20 minuts, la passada directa en molts moments, tot i que tocant fins i tot feia més mal que passant directament, però ha buscat això quan la Roma s'ha atrevit una mica a sortir, i la Roma de seguida s'ha colat perquè fa molta por aquest Barça, i és normal que la faci.
Sí, però el normal és que el Barça guanyi aquest partit.
Sí, però mira, fent el que han fet han acabat empatant, per exemple. Ja sé que hi ha hagut l'accident, però han acabat empatant al cap i a la fi. Que t'entenc, eh? Mira, per no anar molt lluny, i tampoc no vull establir grans paral·lelismes, però ahir el Shakhtar Donetsk va jugar, i també són pífies, perquè al final tampoc el Madrid realment no va obrir el marcador fent res de l'altre món, però al final... Si vas a jugar contra un equip gran, doncs pots acabar encaixant 4 gols. Ja et dic que no hi ha estat paral·lelismes, perquè també aquell partit té els seus matisos.
Sí, perquè la Roma és un equip, al final, més consistent, i és veritat que en els últims anys, doncs, a 38 jornades, no ha aconseguit aguantar-li el ritme a la Juve, però jo crec que sí que és un equip que en el cos a cos, a un partit, té arguments per jugar al nivell dels millors, i avui no s'ha atrevit.
Bé, jo penso que el Barça no l'ha deixat. Però vaja, més enllà d'això, jo vull deixar molt clar que per mi avui el Barça ha tingut mala sort, i sé que és molt lleig parlar en un partit que s'empata o que no treus una victòria de mala sort, però per mi avui el Barça ha tingut mala sort. Coincideixo que li ha faltat una marxa més, perquè el Barça, quan li posa la marxa més, ni sort ni no sort, o sigui, veig molt complicat que el Barça amb les 5 marxes posades perdi un partit, contra qui sigui, però això passa no sempre. També entenc que el Barça li passa una cosa, i que s'ha accentuat a la segona part, és que jo, gran part del que has dit, Toni, és el que tenia apuntat. Però hi ha una cosa que sí que...
Jo he vist com admirava els
altres. No, és allò que vas mirant, dius, no, per no deixar-te res, no? I dius, perquè molts cops els tertulians...
No sé, alguns tertulians porteu autèntics pergaminos.
No, bueno, perquè estàs allà veient el partit i vas apuntant, després no m'ordeno, però vas tatxant, no? Això ho han dit. I al final m'han quedat molt poques coses. Una de les que jo volia incidir, que crec que no ha dit el Toni, no hi ha posat gaire l'accent, és que el Barça s'ha de començar a acostumar a obrir el joc més per les bandes. La temporada passada Messi va assajar, i que no sé com la va denominar el Pou, però que fins i tot ja l'han denominada, que és la d'Alba obrint per la banda esquerra, aquella passada bombada, que va sorprendre als vuitens i a les semis de la Champions, en aquell període de gener-febrer, no?, que la va posar com de moda.
Avui li ha fet una, però per baix.
Sí, sí.
Si l'hagués bombat, una. Segurament...
Però és que veus la banda dreta, i hi ha més d'un moment que dius, bueno, per on ha entrat el gol, però qui ha pujat? Ho deia el Toni, és que no ho tenia apuntat. Matí ha pujat, i Sergi Roberto, Rakitic, perdó, per la banda dreta, que hagués pogut ser Sergi Roberto perfectament, va ser Rakitic. I això a la segona part, quan l'equip, encara que no s'ha angoixat especialment, perquè hem vist Barças més angoixats, i no et parlo d'aquest, sinó l'època de Guardiola fins i tot, i amb Rijkaard especialment, allò de l'embut, que vam fer filosofia de l'embut, no és aquest punt extrem. Però quan l'equip veu que el resultat no li surt, i evidentment confia molt en el talent dels que té al mig, ostres, això et deixa un passadís a la dreta? Perquè és inevitable, perquè el rival, quan veu Suárez, Messi, Neymar en 10-15 metres, hòstia, tothom es posa allà, perquè saben que Neymar se'n pot anar d'un i més val que hi hagi un segon, i si li passa a Messi... I tot això et genera una autopista escandalosa. I a mi em sembla que tant Rakitic com Sergi Roberto poden aprofitar, i el Barça ha de poder aprofitar això. Perquè si el Barça en passa dues a la dreta, potser la tercera, la Roma pensarà, home, en lloc de posar-ne 7 al mig, en poso 6, perquè almenys un, que no m'entri sol per la cuina a la banda dreta.
I aquí és on poden fer mal.
I aquí és on el Barça, ja sé que és fàcil dir-ho aquí, a dos quarts d'una de la matinada, assegut al seient i jo no m'estic jugant res. Però és un punt d'insistir, perquè és que al final fins i tot pot ser beneficiós pel propi trident, per dir, amenaça dos cops per la dreta que potser et deixarà més espais pel centre.
Això és una mica la conseqüència del que estàvem dient abans. És a dir, quan diem que falta una marxa més, vull dir que hi ha molta estona que Luis Suárez no apareix, hi ha molta estona que Neymar només fa que la tornada enrere. És a dir, falta una mica més d'alegria, falta una mica més de capacitat de desequilibrar, falta una mica més desmarcada, de moure, intentar desordenar més la defensa. Per què Rakitic pot centrar el gol del Barça com al centre? Pues perquè hi ha abans un procés de desordenament de la defensa. Aquella banda està neta i tal. Quantes vegades ha pogut arribar Sergi Roberto o Alba per sorpresa? No està allà, sinó per sorpresa. Clar que la Roma ho ha fet molt bé, ha defensat fins i tot a vegades, i m'hi he fixat, hi havia 6 jugadors en línia, davant, a la línia de l'àrea, del balcó de l'àrea. 6 jugadors en línia ocupen, tanquen tots els passadissos i és pràcticament impossible que trobis l'espai lliure per poder arribar realment en París si no tens un 1 contra 1, i no és el cas ni de Sergi Roberto ni de Jordi Alba. Però sí, les aparicions per sorpresa, Sergi Roberto, en el temps que porta jugant de lateral, n'ha fet 4 o 5 en els partits que ha jugat, que han creat realment perill, que ha arribat línia de fons, que ha fet centrades perilloses. Alba ja ho sabem, ho coneixem, ho fa moltes vegades. Avui no han pogut aparèixer per sorpresa pràcticament cap vegada. I jo diria que és tant mèrit de la Roma com de mèrit de que el Barça no ha sapigut o no ha tingut la capacitat avui de desordenar suficientment la defensa per trobar el passadís lliure perquè aquests homes arribin i puguin crear més perill del que han creat avui.
Dos quarts d'una, vols afegir alguna cosa sobre això en concret?
Jo coincideixo en que, sobretot Iago Falqué ha fet un esforç terrible,
sí.
Ajudar a Digne, que és un lateral... Digne és un lateral amb més vocació ofensiva que defensiva i avui necessitava doncs, algú que l'ajudés. Però crec que la Roma ha defensat més per acumulació de futbolistes que no per un ordre molt jeràrquic. Al final... jo en la sensació global i més enllà que és veritat que al Barça hi ha hagut molts trams en què li ha costat doncs ser fluid i donar-li ritme, és que el normal és que li guanyis aquest partit a la Roma 2-0, 0-2.
Estem d'acord. 12 i 31 minuts, espereu-vos de seguida, d'aquí una estona no us perdeu l'odissea d'un dels nostres companys, el viatge d'Oriol Pablo avui per bars, ràdios, de fet una que és aquesta, i cases particulars. Buscant gent que intentés veure el partit i que trobés la forma de fer-ho o no ho trobés, etc. Però abans, anem a la jugada. M'estic guardant pel final, lo de les teles. La jugada jo crec que ho acabarem més ràpid del que seria previsible. No sé si estareu d'acord o no. Jo primer dic la meva, que és... A mi Ter Stegen fa moltes coses que em posen molt nerviós. Jo vaig dir la temporada passada. No moltes. Fa 4 o 5 coses que em posen nerviós. La d'avui no és una d'elles. O sigui, em posa nerviós algunes coses que fa amb els peus, em posa nerviós quan s'accedeix de confiança, em posa nerviós quan hi ha un latifundi de terra i ve Fernando Torres a càmera lenta i no surt. A mi això em posa nerviós.
Latifundi.
Això d'avui no és veritat.
Latifundi,
Era Oliver, era Oliver Atom.
Era l'època d'en Medieval, feudal.
Va trigar 3 episodis a arribar i l'amic Ter Stegen no va sortir. A mi això em posa nerviós. Això d'avui no em posa nerviós. O sigui, no crec que sigui de les errades de Ter Stegen. L'únic que crec, quan es compara amb la de Bravo, és que la de Bravo estava encara molt més lluny de la porteria, segurament com ahir Luis Enrique és més greu, la errada de Bravo el dia del Màlaga. Estàs venut a la punteria de Juan Carlos, el jugador del Màlaga, que bueno, no encerta, val, d'acord. Però aquesta d'avui, jo crec, Ter Stegen, no dic que hi fos a temps d'arribar, era molt difícil, però ha fet la cursa i ha dit, collons, està arribant. I a mitja cursa s'ha quedat aturat. I dic, bueno, no sé si ha pensat, ja no hi arribo, o ha pensat, se'n va fora. El cas és que la pilota ha acabat entrant i plou sobre mullat perquè és un porter que ja porta unes setmanes sent una mica al centre de la polèmica amb tot el que va passar a Bilbao, etc. Per tant, pregunto directament, Toni Brossa, Jordi Gràcia, Sergi Hernández. És errada de Ter Stegen o no és errada de Ter Stegen?
Si fos un sí o no, et diria que no directament i ja acabaria el tema. Jo crec que és el preu que has de pagar per jugar com jugues, és per jugar tàcticament com jugues. Jo crec que Luis Enrique ho ha explicat a la roda de premsa, diria que un o dos o tres o cinc minuts abans d'encaixar aquest gol, Ter Stegen rebutja de cap, com a Bilbao igual, de cap, una pilota perquè està avançat i talla una d'aquestes escapades en velocitat, no sé si era el mateix Salah, que corria cap a la pilota, i ell intercepta aquella pilota i intercepta la jugada de perill, amb la sort que aquesta vegada la pilota també va un jugador de la Roma, però en una situació diferent, i no pot intentar res, diguéssim. I això és una virtut de com juga i de com ho interpreta ell. M'ha recordat de seguida la jugada. Clar, que al cap de 2 o 3 minuts passa aquesta altra jugada i aleshores te l'has de menjar. Però jo crec que és definitori, és la manera de jugar és aquesta i la seva funció és aquesta. Clar, quan aquest tio connecta aquest xut, si tu calculessis la velocitat de la pilota, la trajectòria i on està Ter Stegen i el que triga a arribar al pal, ja saps que no arribarà, ja ho saps. Ja ho saps, per la manera com viatja la pilota de ràpid i per la manera com pot córrer el porter cap enrere, cap a la seva porteria, ja ho saps. Ell, en el moment en què es veu superat per la pilota, jo crec que ja abandona la idea de poder atrapar la pilota i pensa, mira, potser va fora.
No, perquè fot una cursa de nassos, no, al principi.
Quan veu que la pilota li passa, aquí, no, sí. Aleshores para de córrer i aleshores, amb la seva sorpresa, és que la pilota toca el pal. Jo, per mi, no és una errada, el problema és que ja en porta dos. Aquest és l'únic problema. I això, no sé si amb ell l'afecta, jo no he pogut parlar amb ell i no sé si l'afecta amb ell personalment, però sí que afecta l'entorn, el que l'envolta. No sé si els seus companys també, segur a la gent que està mirant-se des de fora a Ter Stegen i que li està posant nota cada dia i que està dient aquest és porter pel Barça o no ho és, aquest porter ens donarà més disgustos que o no, etc. Aquesta gent segur que els hi afecta el fet que hagin queixat 2 gols en tan poc temps d'aquesta manera. Jo insisteixo, per mi, si el Barça juga així, el porter ha de jugar avançat, bravo, li va passar semblant el dia del Màlaga, va tenir la sort que la pilota va anar fora. Jo crec que és un accident. Avui és un accident.
És que Ter Stegen és un porter que per la seva manera de parar et donarà ensurts quasi sempre. És veritat que segurament amb el pas dels anys els minimitzarà, perquè Neuer era bastant similar en això, era un porter doncs, que alternava parades boníssimes amb errades.
Ho sento, però per mi un porter no ha de ser així.
Bueno, però
això va a opinions, eh?
Això, a Ter Stegen l'has de comprar amb el pack.
Ja.
És això. Però tot i això, jo crec que avui s'està traient bastant mèrit al xut de Florenzi, i a mi em sembla una genialitat, perquè tothom està dient que és sense voler, però a la repetició es veu clarament com ell aixeca el cap, ho veu, i després és veritat que de 100 li entrarà un, però li entra, i li entra contra el Barça en el partit de la seva vida, no? I des d'aquest punt de vista, doncs, poca cosa té a dir Ter Stegen, que jo crec que en l'últim tram del vol de la pilota, jo crec que para perquè ell està perfilat cap a un pal i la trajectòria de la pilota va cap a l'altre i no té temps de girar el cos.
Ter Stegen li han fet 18 rematades i han encaixat 10 gols. I això li sumes les dues taques negres que són immenses i que encara es fan, en aquest context, més grans. La lectura positiva...
Sí, però si dius aquesta dada també has de dir que la culpa no és d'ell.
No.
És a dir, clar, han encaixat 10 gols, però dels 10 hi ha els 4 de Samamés, els quals pots atribuir-li no sé si cap,
almenys un sí, però van, d'acord. Escolta, però
si carreguem els mals defensius...
També pots comparar els números amb els de Bravo i també dir quins de Bravo que han encaixat són culpa seva.
No, però no em malinterpreteu. És a dir, jo no estic amb aquesta estadística, l'únic que estic explicant és que Ter Stegen ja té 2 taques negres, que n'hi ha una que és imputable amb ell i l'altra, jo coincideixo que no és imputable amb ell, que és la d'avui, però que se li suma aquest gruix de gols que ha encaixat. Perquè si tu tens aquestes 2 taques, però l'encadenes amb 4 parades de mèrit, que les podia haver fet perquè les ha fet la temporada passada, potser són més petites, encara que siguin taques. I dius, mira, n'ha cagat una, però n'ha tret 4. Però és que això encara no ho ha fet. Segurament, si continua jugant, ho acabarà fent. I al final de la temporada, potser faríem els números i diria, hosti, la temporada passada, amb la sensació que ens deixa de grandíssim porter...
passada ho vaig dir tot l'any, que a mi em posava nerviós. I que era un gran porter i que van guanyar el triplet, també gràcies a ell. Però que a mi em posava nerviós.
I jo l'he mullat amb que en Ter Stegen m'agrada més que Bravo.
Sí, sí.
I jo ho vaig dir abans i durant les cagades. Però el que vull dir és que, malauradament, hi ha una coincidència de timing on s'ajunten, no he fet grans parades de mèrit, he fet una cagada que és atribuïble a mi i una altra que no és atribuïble a mi, però que m'assenyalen igualment, perquè a més té transcendència en el resultat final, a més, per acabar-ho d'adobar, i això s'ajunten que no ha fet cap parada de mèrit i amb aquesta estadística que us deia, que és una estadística, d'acord, però és la que pesa ara mateix. Per mi la lectura positiva és que si això Ter Stegen ho supera amb l'edat que té i el club que està, i en la seva segona temporada, on encara no se sent titular indiscutible, que no tinc cap dubte que ho superarà, serà una prova de foc, la prova del cotó, que efectivament té la mentalitat que li cal a un porter del Barça. I això també ho lligo, tot i que també el timing és diferent, amb Valdés i la sensació que teníem al principi i la sensació que hem acabat tenint al final de Valdés. Perquè al principi amb Valdés no em van encadenar dues de seguides.
És diferent, eh? Home, Valdés no és... eren les sortides, el problema, que sortia amb tot, que alguna vegada l'havien expulsat, no sé què... Fet...
Però... d'acord, però no...
Era dels porters que donava seguretat.
A mi,
els primers dies.
D'acord, però jo recordo Valdés que al principi estava molt discutit.
Reina, per exemple, era un porter que no em donava seguretat, i no vol dir que sigui dolent.
Però Valdés, al principi, la sensació de seguretat que et va transmetre al final no és la mateixa que transmetia
al principi.
Clar, tot
evoluciona.
No és la mateixa, sí, sí. Claríssimament no és la mateixa, perquè
sortia
dels temps pel que tu vulguis.
És el que ha dit el Sergi, que no és que hagi d'aprendre res o d'evolucionar res, és que potser Ter Stegen sempre serà així, tindrà grans aturades i grans ensurts.
La gent aprèn. I perquè
un porter és l'única posició, jo et diria que de l'únic esport en què no vull riscos. O sigui, a mi, jo crec que un davanter ha d'intentar coses, un migcampista ha de ser fantasiós. Jo crec que el porter ha de ser encefalograma plano, vull dir, la senyal... Jo no vull que sigui moltes pujades, no vull que sigui un drama.
Però el problema és que per ser porter del Barça tu saps que has de ser un porter valent. I Ter Stegen moltes vegades doncs conviu entre la frontera aquesta entre porter valent i porter temerari, no? I cal veure, doncs, si... sap quedar-se al costat de porter valent.
Correcte.
I coincideixo en que per mi moltes vegades no em genera seguretat, doncs, que un porter faci coses estrafalàries, no?
Mm. No, però el problema és que el porter del Barça moltes vegades ha de decidir. Ha de decidir, igual que decideixen els jugadors de camp. Val? Perquè li obligues tu, perquè la teva manera de jugar, per si ara em situo més endavant perquè he de tallar, he de cobrir l'esquena dels defenses que estan 50 metres endavant, o ara he de decidir perquè jugo amb els peus i no volen que la rifi, directament he de decidir si l'obro a la dreta, l'obro a l'esquerra, l'aguanto o tiro directament fora i la rifo. He de decidir si la jugada em permet fer això o m'exigeix una altra cosa més expeditiva. Ha de decidir, i això és clar, quan un jugador ha de decidir, es pot equivocar. I com que s'equivoquen els laterals, s'equivoquen els centrals, s'equivoquen els mitjos i s'equivoquen els davanters, en aquesta faceta, com a mínim, que és la que tu et posa més nerviós, i a mi a vegades també, doncs pot ser que alguna vegada cometi algun error, com va passar la temporada passada en Champions, en algun partit, que...
Què passa? Que els errors d'algú que decidia en aquesta posició són molt més bèsties que els errors d'un lateral.
I a més és que...
I per això has d'arriscar una mica menys.
D'acord, però es farà molta menys sang, però es va fer i es farà molta menys sang de l'error contra l'Atlético de Madrid, del latifundi que tu deies,
sí, sí.
Que no pas del d'avui, que potser el tio va pensar, hòstia, contra l'Atlético he encaixat un gol perquè potser si hagués fet dos o tres passos més endavant ja li hagués tret la pilota a Torres i hagués anat i hagués arribat, i ara els fas dos
és
o tres i ve l'altre...
Per mi és pitjor el del Calderón que això
de l'altre. Per això, sí, però llavors arriba Florenzi, te't fot aquest i dius, home, ara he fet dos o tres passos endavant que vinc de no haver-los fet en l'últim partit i ara resulta que surto retratat a totes les portades, doncs... Noi, és que també està tenint mala sort. De veritat, jo crec que objectivament està tenint mala sort amb el
sí,
timing de les coses.
Està tenint mala sort, però jo crec que hi ha un límit. Això d'avui no és imputable. Lo del Calderón, doncs mira, pot mesurar malament i no sortir. Però hi han coses... Jo sempre dic el mateix. L'any passat intenta regatejar a Agüero...
Això sí, a
30 metres de la porteria. Això,
que sí, que això no t'ho discuteixo.
Et pot hipotecar una eliminatòria de Champions i va estar a punt de passar.
Mm. Sí, sí.
3 minuts per 3 quarts. Acabo la tertúlia i començo ronda d'entrevistes. Toni Brossa, com estem? Bona nit.
Hola, bona nit.
Vostè ha vist el partit avui?
Sí.
Sí, perquè si no, la tertúlia que hem fet 1 hora i 40 minuts era tot una impostura. La pregunta és com l'ha vist, vostè? Amb una televisió, amb un portàtil, amb una nevera, a la Super Nintendo? On hem vist?
Amb una televisió que estava connectada a un servei de telefonia conegut per tothom. No sé si es pot fer la publicitat o no.
Va, digues el que vulguis.
Va, doncs estava connectat a Vodafone, al servei de Vodafone, i concretament pertanyia a un bar del carrer Urgell, bar-restaurant, propietat d'alguna persona oriental, que m'ha servit un bocata de truita francesa mentrestant. Abans de començar el partit, perquè els partits s'han de mirar amb serietat.
Uns nigiris o unes guiosas. No t'has fotut
una entrepà de truita, sí, sí.
De patata o truita francesa? En honor a Matia, no? Una truita a la francesa. Molt bé. Gràcia, has vist el partit?
Jo l'he vist també, sí.
On? Com?
Jo l'he vist en un bar del carrer Lluçà amb carrer Fígol, no era asiàtic, era un bon home que
d'aquí,
era
un
home català, que a més està molt emprenyat perquè no li amplien la cera per poder posar Terrassa i no fa duros, i llavors sempre m'està explicant els tits que és una llàstima, i llavors quan ja ha partit del Barça se li omple el bar i estava molt content perquè tenia el bar ple i havia aconseguit tenir el partit, i m'ha fet un raconet allà a la barra, i també com el Toni m'he menjat jo unes braves durant el partit ja, i dues cerveses.
Com us alimenteu, eh?
Que consti, que la tornei abans d'arribar a destí.
Ah, també!
Tornei abans d'arribar a destí, sí, és considerable.
Estic d'acord.
Superior a qualsevol altre que hagi vist mai, he hagut de patejar-me set o set locals abans d'arribar al que tenia...
Soc molt fan d'aquestes històries. Sergi, ara m'has de dir on l'has vist i què has sopat, també, perquè clar, com que aquí, ara ja ho vull fer tot. Bueno, ets de braves o ets de truita a la francesa?
No, amb unes pizzas, però a casa meva.
És que ja estava a casa.
Estava a casa.
És premium, és premium.
I què tens a casa?
Bueno, no sé si una parabòlica, però no...
Ah, val.
Potser em venen a tenir a hora de vol.
No, no, si et venen a tenir...
No, però potser quan acabis m'expliques-ho de la parabòlica, que potser m'interessa.
Encara per negoci.
Perquè jo aquest peregrinatge no el torno a fer.
Jack Sparrow Productions. Oriol Pablo, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Avui l'Oriol li hem demanat això. Explica'ns el merder de les teles, com ha afectat els aficionats, i ha molts oients que ens estan explicant els seus casos, i també ha afectat directament, com ara dèiem, els bars.
Sí, el primer exemple d'això que hem trobat ha estat aquí a la redacció, quan cap a les 8 del vespre han aparegut dos companys del Fricandó Matiner, de RAC 105, dos persones que es lleven o entren a treballar a les 5 del matí, per tant, aquesta hora no tenia molt sentit que estiguessin per aquí, l'Òscar Pérez Dols i l'Ivan Medina. Grandes. Pregunta, què hi feu aquí? La seva resposta, venia a veure el partit.
Com mitja Catalunya o més. És a dir, impossible trobar un bar, un amic, un familiar que tingués aquesta plataforma, i res, hem vingut aquí amb els companys d'esport. Fantàstic. A més, teniu aquí un jala fantàstic.
Venir a la ràdio molt bé, però vergonyós el fet que no puguem ni pactar amb els col·legues d'anar a un bar, perquè era la tònica de tota aquesta tarda, a trucar-nos uns als altres, escolta, què fem, on el veiem, i finalment he decidit venir a la ràdio per veure'l perquè no tenia plan, no hi havia plan alternatiu. Tenien tots els col·legues desperdigats per veure-ne, tothom buscant bars, i bueno, és insultant, és vergonyós. Que el segle XXI, estem com estem, i encara, bueno, hagi començat la Champions i no sapiguem on veure'l.
I a més teníem aquí uns fettuccini i uns tortellini i tal, i també...
És escandalós, però s'ha posat les botes, no?
Això sí,
escandalós, però...
No, l'Ivan Medina no, que crec que portava menjar propi.
Portava el seu tàper.
Portava la carmanyola. Bé, has anat a tres pubs.
Correcte.
Perquè hem dit, tindrem tot l'espectre, vull dir, totes les possibilitats. Atenció, eh? No direm els noms per si un cas, també perquè no detinguin a ningú i perquè ja que han tingut l'amabilitat alguns de rebre'ns i d'ajudar-nos, en fi, no els posarem en cap compromís. Pub número 1.
Hem de dir que els responsables d'aquest bar no han volgut fer declaracions per no tenir cap tipus de problema, com dèiem ara. Feien el partit, el feien en projector, però a través de Beansports per internet. Han hagut de tallar, ens explicaven, el wifi pels clients per dedicar tota la senyal d'internet a l'emissió del partit, el local que estava força ple. Ens han explicat la situació, tres aficionats que miraven el partit allà dins, el Lluís, el Xavi i el Javier.
Aquí el podrem veure, suposo que amb retard. Per això girarem el mòbil per no mirar les aplicacions i a veure, això és un follón, lo de la tele. La tele és un follón pels usuaris, sí, sí. Jo he parlat amb l'encarregat i li hem comentat a veure si estaria disponible, si podríem veure el partit. Ens ha contestat que sí, i ens hem decidit venir aquí, si no, ho havíem mirat altres alternatives. Agafar les motos entre els companys i anar donant voltes a veure si algun bar tenia l'Orange TV o el Vodafone.
Sí, normalment vinc aquí, però a vegades anem a un altre i a l'altre no el feien. Hem mirat a uns quants més i aquest és el que ens queda més lluny, però realment és l'únic lloc que ho fan i hem vingut aquí.
Tenia el Canal Plus i m'he donat compte avui que ha desaparegut el Channel Champions aquest, no? I ho podrien haver-hi dit abans, no? Una mica, perquè crec que molta gent s'ha quedat sense veure aquest partit, que és un partit important i tal. A veure, es posen d'acord no, amb el Roures, ja, telefònica, ja no sé, ho agafen d'internet o no sé d'on, tal, que a vegades es para una mica, però que es pot veure, no sé, en moments es veu bastant bé.
No sé per què tantes hores de ràdio i de tertúlies, el titular, clar, ens l'ha donat el primer aficionat. Això és un follón, ja està.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Això de les teles és un follón, és el resum.
És el resum,
no podem anar millor.
Després, Dani, des d'aquest bar ens han dit que al minut 16 de partit l'emissió per internet ha quedat tallada, penjada, i per tant els que eren allà s'han hagut de tornar a buscar la vida.
Això ha passat, no m'atreveixo a dir a tot arreu, però a gairebé tot arreu, eh? Molts tuits a molts oients que els ha passat això, al minut 16, l'emissió tallada. Però, com a mínim, en aquest pub el donaven, el partit ja estava ple, o gairebé ple. Pub número 2.
Sí, trobem un home a la porta, un home gran, intentant veure pel vidre si a dins fan el partit. Em diu que creu que sí que el fan, perquè veia la gespa d'un altre partit, era un altre canal, però vaja. I des de fora, al bar, el veien buit. Li hem preguntat si el podíem acompanyar dins per preguntar si el feien, i allà ens expliquen la seva situació. No fan el partit.
L'esteu fent el... No el podeu fer, no?
No s'ha contractat, suposo, i com que tampoc han avisat... Pues... Jo m'he entrat avui, quasi, que no hi havia hagut acord. O sigui, en principi hi hauria d'haver acord, però al final no hi ha hagut acord i, bueno... I de moment, pues, no hi ha res,
eh? Ah, ja no ho sé. Fan per internet, eh?
Bueno, si els enxampen fent-ho per internet, suposo que serà un porazo pel local.
Sí, no, estan fent aquí, en el... Ho estan fent per internet. I tant, és una molèstia. És que jo no entenc per què no es poden entendre aquest egoisme que hi ha entre uns i els altres.
M'agrada molt la censura, eh?
S'ha xivat que l'altre carrer el feien per internet i vaja.
A veure, que de fet, vull dir, ho podríem dir, perquè si ho fan, queden exposats a que passi per allà un periodista o un inspector o un agent de la policia televisiva i ho critiqui, però...
Per internet, per cert, deixa'm explicar això, Dani. Per internet, a través de Bein Sports, el que passa que pagaven la quota que paga una persona normal i corrent, clar, a casa seva. I no és el mateix que exhibir-ho i fer-ho en un bar.
És allò que diuen els videoclubs, no? Que no, exacte, està autoritzada, l'exhibició pública d'aquesta cinta. Molt bé. Bar número 3.
Amatent el partit per televisió a través, atenció, d'un satèl·lit de Malàisia, que es deia...
Jo crec que això és el que té el Sergi Hernández a casa, però no li preguntaré per no...
Es deia Astro Supersport, ens han explicat. El pub era ple a rebentar fins al punt que hi havia un responsable a la porta dient a la gent que ja no hi cabia ningú més. De fet, no paraven d'arribar aficionats preguntant si feien el partit.
Està molt bé, estem a tope. Sí, sí. Se ha notat això, que molts bares no han podido mostrar la Champions League. Y bueno, nosotros que hemos conseguido, estamos hoy hasta arriba. Hola, me disculpe, tenemos a prueba completa.
Ah, ¿nos puedo entrar?
No. Ya lo siento.
Tres cuartos ahora que se han dado vueltas por Barcelona, si trobem algo.
Estamos completos.
Solo uno.
No, lo siento. Tenemos gente hasta la puerta.
Es que vivo aquí al lado, siempre vengo aquí, pero bueno. A ver si en la segunda parte, no sé, sale alguien y puedo entrar. ¿Vale?
Sí, ahora si va saliendo gente, podemos ir dejando entrar, pero bueno, tenemos un límite. No podemos sobrepasarlo. Funcionan por satélite, Astro Supersport, y de momento estamos tirando con esto. A ver si se arregla que el Canal Plus lo podemos poner otra vez allí.
I per completar, després de passar per tres bars, hem volgut anaves, també...
Has begut en cadascun d'ells?
No, aigua a tots. Vale. Hem volgut saber com ho vivia algú a casa seva. Hem anat provant, i en aquest cas... També hem trobat...
Sí, hem anat provant, de veritat?
Ha anat picant, sí. A l'interfono.
És un gladiador.
Hola, soc Oriol Pablo, de RAC1, que puc passar? I, sorprenentment, t'han obert la porta.
Sí, m'han obert la porta, i en aquest cas també, Bein Sports per internet, ens explicaven.
Puerta abierta, por favor.
Pagant, com sempre, aquí no hi ha remei. Tens Orange o Vodafone o el portàtil. Està allà. Clar, depèn de la connexió... No, és que no pot fer res, ja.
Bueno, hem hagut de contractar Bein Sports, però bueno, hem contractat l'opció d'internet, que ens ha costat 10 euros, i ara, pues mira, tenim el portàtil connectat a la tele, però és l'única manera de veure-ho a la tele. Bueno, clar, amb retard. T'arribarà, no sé si mig minut més tard o així, i clar, t'arriben notificacions del WhatsApp, dels grups, que si gol de no sé qui, que tal, però les altres opcions són més cares, les d'Orange i Vodafone i tot això. És que tampoc sabem quin bar ho dona, perquè la majoria tenen Plus i ara no tenen la Champions. No sé, és un follon. I abans que mirar quin bar es podia, doncs mira, vam contractar això.
Follon.
La paraula de la nit, però clar, no saben quin bar ho fa, per això la tournée ha estat important, sí, sí, com deien, sí, el Bros i la Gràcia, perquè has d'anar provant. I és una autèntica loteria, un autèntic euromillón. Aquesta és el testimoni brutal de l'Oriol Pablo, que ha anat casa per casa i bar per bar a viure les diferents possibilitats i els diferents problemes, alguns que no existien fa temps, com és ara, per exemple, que aquest últim company que hem escoltat deia, bueno, esclar, és que t'enteres del gol per WhatsApp, no? O per Twitter. Hi ha gent que ha sabut que el Barça marcava per Twitter i al cap de 4 minuts ha vist el gol a la tele, no? Vull dir, és que el delay, les coses aquestes, això es talla, internet, no sé, són coses molt raras.
Era graciós el primer pub on hem estat, que ens comentava el primer company que sentíem, que tenien els mòbils sobre la taula posats cap per avall, per no veure el led de notificació.
Escolta, pots posar el mode avion i no cal que t'ompliquis tant la vida. També és veritat. No entenc aquesta parella.
Però llavors, si t'envia un WhatsApp la teva parella, el teu amic, la teva mare...
Doncs la parella, quan juga el Barça contra la Roma i anem així el resultat, hi ha prioritats.
Tu ets d'aquest.
A tot això s'ha de dir que jo aquesta tarda un company de la redacció m'ha ensenyat el seu... És abonat a Movistar i m'ha ensenyat que estava anunciada la Champions per Movistar Plus.
Ah, sí?
Sí, Movistar continuava anunciant la Champions, claro, malgrat que el partit d'avui...
Publicitat no enganyosa, eh?
Aleshores, jo deia, això té, no sé si té alguna responsabilitat. El que sí també vull dir és que aquests 3,5 milions d'abonats de Movistar Plus, si són del Barça, i la setmana que ve no l'altra, ja hi ha un acord per veure el partit del Madrid al camp del Malmö, que s'ho facin mirar, també, eh? O que potser demanin la baixa i contractin alguna altra cosa, perquè Movistar només es belluga quan per arribar a un acord, només es bellugarà per arribar a un acord, és una ja veurem, perquè la pressió ve de Madrid i dels aficionats del Madrid. És a dir, que això també és una cosa que també hauríem de...
Independència, ho veus clar, no?
No. Fa molt de temps que ho veiem clar.
Prou.
Massa clar que ho veiem. Ja veurem el dia 27 què passa, però això no toca ara. Oriol, com que crec que ja no tindrem temps de parlar de bàsquet, gràcies per la feina, per aquesta i per la de tots aquests dies. Ha estat un plaer treballar amb tu i segur que ens tornarem a veure aviat. No està malament com a última peça del Tu diràs, aquest tour...
Una mica de color.
Fabulós per bars i per cases. Gràcies, Oriol.
Gràcies, Dani, bona nit.
L'Oriol, Pablo, l'Aleix, no sé... que a tu també t'ha passat, a nosaltres ens ha passat a vegades que el gol per la tele el veiem, clar, el veiem sí. Més tard, o sigui, ens arribava abans per internet,
molt més tard el veiem, sí, sí.
O via telèfon, que no passa el...
De fet, el gol el veies escrit a Twitter i després el veies per televisió, el gaudies per televisió.
Això et prepara. Veus...
Ja et prepara. Com serà? Ja, perquè tothom diu que hi ha gols.
Amb la gent que tens al costat. Això, ara marcarà...
De fet, hi ha hagut un moment durant la transmissió del POU que els he dit, hi ha novetats, us les explico o no? Perquè jo ho he vist per Twitter. I ens han dit, va, explica. I dic, crec que ha empatat la Roma. I la pilota estava atacant el Barça, és a dir, era impossible que marqués la Roma. I de cop i volta hem vist el golaç de Florenzi i hem al·lucinat.
I entre mig ha arribat un tuit, em sembla que un era el Toni Padilla, de, ostres, Ter Stegen, una altra vegada, igual, no sé què. I han dit, ah, mira, l'ha pifiat Ter Stegen. Però clar, no ens has parlat. Com, des d'aquí? Sí. En fi, són aquestes situacions que es produeixen en el món d'avui i que no, jo com a mínim no estic preparat per entendre com funciona les teles i el merder, que, el follón, en definitiva, que ens ocupa. Tancarem la tertúlia amb un clàssic dels diumenges, el Tu diràs, i també a partir d'ara dels dies de la Lliga Campions. Ràdio Pariser.
Ràdio Pariser.
Com estava ja somrient, sí, abans de que l'anunciés ja estava rient.
Bueno, però ell sempre
està rient. Sí, optimisme...
Sí, no, i amb aquest Ràdio Pariser, no?
Optimisme entenc,
és la secció amb la millor sintonia de la història. Soc molt de la... La vaig cantant per la redacció, jo
saps.
Va, què ens expliques avui breument?
Aprofito per recordar que demà al primer toc tenim Champions Masterclass.
Home,
per seguir parlant... Per seguir parlant del Roma-Barça.
És que aquesta secció està feta per això, eh?
Sí, demà tenim el Miguel Rico, la Gemma Herrero i el nostre míster... Òscar García, que demà té moltes coses a analitzar amb tot el que ha passat avui en el Roma-Barça. El Roma-Barça ha estat un dels 3 empats de la jornada. Dels 16 primers partits de Champions, hi ha hagut 3 empats, un dels quals del Barça, 9 victòries locals, una de les quals històriques. El Dinamo de Zagreb ha guanyat l'Arsenal. Se creu, Dani.
No, tranquil.
No guanyava un partit de Champions l'equip croat des del setembre del 99.
Ja, Dani, molt bé, eh?
Vens aquí a ficar...
Poseu cobert de glòria, eh?
Vens a casa meva a ficar el dit a la nafra.
Nou victòries locals.
Ja veurem, aquesta secció l'haurem de remuntar.
Nou victòries locals, 3 empats i només 4 victòries visitants. És complicat sempre la Champions guanyar fora de casa. Ho han aconseguit l'Atlètic de Madrid, la Juventus, al camp del City, el Zenit, a Mestalla, i el Bayern de Múnich de Pep Guardiola, al camp de l'Olympiacos. Dada de Mr. Chip molt interessant. El Bayern encadena 12 victòries seguides en el primer partit de Champions. És a dir, en les últimes 12 edicions de Champions guanya sempre el primer partit. Des de la temporada 2003 fins a la 2015, el Bayern de Múnich ha començat sempre guanyant una Champions. No hi ha cap precedent d'això, és l'únic equip que ho ha fet. 20 gols dimarts, 28 gols avui, 48 gols en 16 partits. Són 3 gols per partit. Hi ha hagut molts gols en aquesta primera jornada de Champions. Màxims golejadors, anirem actualitzant aquesta secció, Cristiano amb 3, és Pichichi, Griezmann, Hulk, Çalhanoğlu, Müller i Abukar, amb 2 gols cadascun, persegueixen el portuguès. Hi ha hagut només una victòria dels equips anglesos que no estan fent bones Champions. Només ha guanyat el Chelsea. United, City i Arsenal han perdut en aquesta primera jornada. És sorprenent. El United contra el PSV Eindhoven, el City
clàssic,
a casa,
també, els anglesos d'Europa,
i l'Arsenal contra el Dinamo de Zagreb. I atenció, una dada que m'ha cridat moltíssim l'atenció. S'han xiulat 10 penals. 10 penals en 16 partits.
Quina mala sort, eh?
Són molts.
I el Barça...
El Barça, un claríssim.
Alguns per esquenes. Però sí, sí,
hi ha hagut partits en què s'han xiulat 3 penals, com ahir a Sevilla. Es van xiular 3 penals al Pizjuán. D'aquests 10 penals xiulats, 7 gols i 3 errades. Demà Europa League, atenció, atents a la segona competició europea.
Vibrarem.
Hi ha un apassionant Ajax-Celtic demà, per començar la fase de grups. Ràpid de Viena a Villarreal i Athletic Club de Bilbao a Augsburg.
Molt bé. Ràdio Pariser, com sempre, sintonitzada a tot volum, a tot volum, a tot volum, eh?
Sí, que ja estem a la recta final del
programa. Sí,
volum,
sí, volum,
és un jugador del Galatasaray.
Sí, volum i suat, humit, tots aquests jugadors que jugaven al Galatasaray en aquella època. Gràcies, Pariser.
Adéu-siau, bona nit.
Vinga, va, paraula d'oient.
Paraula d'oient.
No sé com han vist el partit els oients, ni si l'han pogut veure, i on, i de quina forma.
És una bogeria. Hi ha respostes per tot. L'Albert Genís diu, connectat des de les 6 a 20. M'he perdut els dos gols, 3 o 4 talls més i 30 segons de retard. Demà, baixa. Ho té claríssim. L'Eduardo Luque diu, sí, perfecte per la web de tot el channel, el PC i connectat a la tele. Hi havia una mica de delay, però res greu. L'usuari Emma Garcia, tot el channel amb el mòbil i Chromecast a la tele, sense interrupcions, connectat amb wifi. L'Ernest, per Orange TV i perfecte.
Hi ha gent que té un autèntic enterprise a casa i connecta coses.
Jo estic per sintonitzar Radio Parisi, que expliqui tot això, perquè he dit coses que no sé ni què són.
Hi ha tios que veuen la tele a la rentadora i a la torradora. I no, són coses molt... No, de veritat, a la PlayStation i coses molt rares.
No, i si no, ens escolten a nosaltres i tenen al cap la imatge segur.
Sí.
L'Ernest diu, per Orange TV i perfecte. I aprofito per demanar que es pugui escoltar les 3 més del Barça, els partits de Bein Sport.
Ara.
En prenem nota. El Xavi Camps...
No tenen res, sí. No tenen res més a fer. Ara no tenen cap preocupació, que trucarem i diran, escolti, perdoni, truco de RAC1, podem posar la transmissió?
Però això és una propina. Els seguidors del Barça estan emprenyats, llavors es poses RAC1 i estan contentíssims, s'obliden de tot.
Funcionaria.
El Xavi Camps, soc dels pocs, ha pogut veure el partit tranquil·lament. El secret, Orange TV i Bein, 20 euros, toca gastar-se'ls. El Gorriti diu, pixelat, l'havia de veure per una plataforma pirata, però és d'aquestes coses. El Quim Saurina, una altra cosa que m'ha sorprès, Arena Vision 16, canal RTS-Deux en francès i sense interrupcions.
Pots repetir? Arena Vision 16?
Sí, Arena Vision 16. He consultat que Arena Vision existís i no fos una plataforma pirata, però existeix.
I una discoteca, val. Arena Vision 16,
canal RTS-Deux en francès i sense interrupcions. I per anar acabant, el Raül diu, una vergonya, Bein Sports, el Bar Play aturant-se, el minut 16 s'ha acabat, si el Camp Nou, el minut 17-14, es crida independència, el minut 16 dels bars...
Han pogut cridar dues hores.
El que vulguin. I per últim, una reflexió semblant a la que feia el Toni abans, del Jordi, que t'hi jugues, que si li passa al Madrid jugant al Bernabéu, el dia següent ho solucionen.
Doncs podria ser. Gràcies, Miquel, i gràcies avui, especialment, per aguantar fins la una i un minut de la matinada, el Toni Brosa, el Jordi Gràcia, el Sergi Hernández. Un plaer, senyors.
Bona nit, que vagi molt bé.
Fins la propera, bona nit.
RAC1. Uau! I això? Opa! Mira!
Quan fa que no puges a un golf? Gamma Golf amb detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tens un Volkswagen Golf Edition amb Start and Stop i sistema anticol·lisions múltiples des de 16.600 euros, pla PIB inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, Zona Franca, carrer A, número 51.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Qui no coneix Cala Nuri?
Situat al passeig marítim de la Barceloneta i amb un equip de persones amb inquietud gastronòmica.
On pots gaudir dels millors arrossos i productes frescos de Llotja.
I ja ho sabem, sigui l'estació de l'any que sigui, sempre és un plaer menjar davant el mar. Reserva el 93 221 3775.
Cala Nuri, la qualitat vora el mar.
Auto 88 et presenta el nou Fiat 500. Vine a la nit 500 el proper dijous 17 de setembre de 7 a 9 del vespre i emporta-te'l amb unes condicions extraordinàries. Auto 88, només dijous a la nit 500. No t'ho pots perdre. Auto 88 a Barcelona, Ciutat Asunción 34 i Gran Via 760. Auto88.com.
Passes almenys un terç de la teva vida dormint i somiant, però en realitat no recordes gairebé cap dels teus somnis. No seria millor fer-ho a l'inrevés? Nou Audi A1 des de 14.500 euros. Si has de somiar, fes-ho despert. Oferta vàlida per unitats finançades amb Audi Financial Services fins al 31 d'octubre de 2015. Condicions i més informació a audi.es/A1. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Setmana Blanca. Setmana Fantàstica. Setmana Blava de Fort. Hi ha molts tipus de setmanes, però com la Setmana Blava de Fort, poques. Del 5 al 19 de setembre aprofita fins a un 30% de descompte en la gamma Fort i no en paguis quotes fins al 2016. Condicions a Fort Ponès, xarxa Fort de Catalunya.
RAC1.cat. Tot el que ha passat, el que passa i el que passarà a RAC1 passa per...
RAC1.cat.
Xarxes socials, continguts, imatges...
Tots els extras.
El que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
Podcast.
RAC1.cat. Tots som u.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Per això, al supermercat del Corte Inglés t'acostumaràs als nostres preus sempre frescos.
Perquè els revisem contínuament perquè es mantinguin tan bons com les nostres carns, peixos o fruites i verdures.
Preus sempre frescos només al supermercat del Corte Inglés i a la web supermercado.elcorteinglés.es.
Acabo de comprar-me un jersei per internet i té un forat. Me'l canviaran? Havíem contractat un hotel de 3 estrelles i va resultar que era de 2.
Com a consumidor, saps com i a qui has de reclamar situacions com aquestes? Cada dijous, al Tot és possible, t'ho explicarem.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
Creuers a la tardor i a l'hivern? És clar que sí, a la tardor i a l'hivern. Fins i tot per Nadal i Cap d'Any. Ens encanten els creuers. Això sí, amb viatges al Corte Inglés. Des de creuers per la Mediterrània, les illes gregues, Dubai, el Carib, fins als fluvials, com els dels mercats de Nadal per Brussel·les, Bruges i Anvers. I tots amb els millors preus. Creuers per la Mediterrània de 7 nits, des de 490 euros. O dels mercats de Nadal de 3 nits, des de 465 euros. Amb la possibilitat de pagar en 6 mesos sense interès i molts avantatges més. Consulta les condicions, els itineraris i els preus del teu creuer de tardor-hivern a qualsevol agència de viatges al Corte Inglés al 902 400 454 o a viajeselcorteinglés.es.
Gràcies al Xavi Cupí de la part tècnica, gràcies a l'Oriol Pablo, l'Aleix Pariser, al Miquel Agut i, Miquel, gràcies als amics de Panini, amb els quals obrim encara un últim sobre, la màgia de Panini. Ja saps, sí, que hi han els nous fitxatges en aquesta nova col·lecció, que tens l'àlbum de tota la vida, que tens l'àlbum digital també per fer la col·lecció electrònica dels cromos, i no sé quins jugadors t'han sortit, és molt tard, però...
Sí, no, la màgia ha volgut que surtin San José, una mica Ter Stegen, també.
Sí, és veritat. No és el dia perquè et surtis la màgia, no.
Saúl, de l'Eibar, bueno, que et va jugar al Barça bé. Sí. Enzonzi, del Sevilla, m'agrada molt.
Aquest t'agrada?
Aquest jugador, sí, l'estoco feia bé. Home, i aquest sí que és per guardar-lo, aquest cromo.
Quin?
Douglas.
T'ha sortit el cromo? A veure.
M'ha sortit, aquí el tens.
Hòstia, mare de Déu.
Però per anar a dormir, és màgia o no és màgia?
No, no, moment històric. Per tancar el programa no hi ha res millor. Gràcies, Miquel.
Bona nit.
I gràcies als amics de Panini i a Douglas. Demà més, en una edició especial del... Tu diràs després del debat de 8TV. Demà ens trobem amb més tertúlia i amb més històries per vosaltres. Fins demà, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Sílvia Solanes.
Bona nit, és la 1:07. La frontera entre Hongria i Sèrbia s'ha convertit aquesta tarda en una batalla campal després que la policia hongaresa ha llançat gas i aigua contra els refugiats que s'han revelat tirant pedres davant la impossibilitat d'entrar al país. Tot plegat ha durat hores i ha hagut d'intervenir finalment la policia de Sèrbia. Hi ha nens ferits i una trentena de detinguts. Els refugiats busquen ara rutes alternatives i aquest dimecres més de 1.000 persones han entrat a Croàcia. El primer ministre croat, Zoran Milanovic, diu que faran tot el que puguin per ajudar-los.
Òbviament volen venir a treballar. A Hongria això ho veuen
veuen com un problema, però a Croàcia són benvinguts. Estem treballant intensament i ens estem preparant per rebre'ls.
El secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, ha llançat un toc d'alerta als líders europeus i en especial a Hongria. Demana que aturin el drama dels refugiats. L'equip de juristes drets s'ha querellat contra el president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, per haver fet presumptament amenaces i injúries a nombroses personalitats catalanes des d'un perfil de Facebook sota la identitat de Fèlix de Sant Cerní de Tavèrnoles. L'acusa d'haver escrit comentaris fora de lloc a l'actor Toni Albau, l'economista Arcadi Oliveres, entre d'altres. Josep Ramon Bosch ni nega ni desmenteix que estigui darrere aquests comentaris, però en tot cas sí que demana perdó.
A vegades puc haver fet algun comentari no procedent i un se n'arrepenteix, perquè és veritat que el Facebook o el Twitter i aquestes coses, doncs, un es calenta i entra a vegades amb el cos a cos i crec que bueno, entra dins de la dinàmica i demano, si he ofès amb algú públicament, disculpes, que no era la intenció meva.
Des d'un acte aquest vespre a Manresa ha admès que gestionava un compte de Facebook, però assegura que actualment no, i tampoc aclareix si és el mateix compte pel qual ha rebut la querella. El PP ha tirat endavant la reforma del Constitucional perquè el TC pugui sancionar i suspendre Artur Mas. Rafael Hernando, del PP, deia que els que creuen que el problema de Catalunya es pot resoldre amb diàleg viuen en un altre món.
Y pretender decir que en Cataluña no está sucediendo nada, que todo es absolutamente solucionable y que solo es, y que todo se arregla con el diálogo, señorías, es vivir en el mundo de los yuppies.
El convergent Pere Macias contestava així a Hernando quan el portaveu del PP qualificava els independentistes de tribu.
Usted me ha insultado a mí, a mi esposa, a mis hijos, a 1.800.000 personas que salimos a la calle e incluso al señor Coscubiela que no salió. Usted nos ha insultado.
El republicà Joan Tardà preguntava als diputats del PP si aquesta és la proposta per Catalunya. I Super Mario Bros. Serà un dels protagonistes del Saló Manga d'aquest any, que es farà del 29 d'octubre a l'1 de novembre a la Fira de Montjuïc a Barcelona. S'hi podrà veure una exposició que repassarà les 3 dècades del personatge de Nintendo i dissabte serà el tema d'un concurs de disfresses. El Saló també dedicarà un espai de 750 metres quadrats perquè els visitants puguin jugar als nous videojocs d'aquest personatge.